Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Mercè Raga. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
A l'expulsió decretada pels Reis Catòlics l'any 1492, Catalunya va acollir una comunitat jueva relativament nombrosa. Això és ben sabut. Però a quines ciutats vivien concretament? A quins llocs eren més nombrosos i a quins altres eren inexistents? Podem identificar actualment els barris o fins i tot els carrers on vivien? Per resoldre aquestes preguntes, val la pena consultar i llegir l'Atles d'Història dels Jueus de Catalunya, elaborat a quatre mans per Manuel Forcano i Víctor Hurtado. Avui tenim l'ocasió de parlar amb un dels seus autors, Manuel Forcano. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Per què heu decidit escriure a quatre mans? Per què amb ell?
Un dia de finals del 2015, mentre jo presentava el llibre dels Jueus Catalans, el Born, se'm va acostar Víctor Hurtado i em va dir que era un cartògraf, que havia fet molts mapes, i em va dir si jo m'atreviria a fer o a versar totes les dades que jo donava en el meu llibre dels Jueus Catalans amb mapes. I em va agradar molt la idea perquè la cartografia a mi m'agrada moltíssim també i els mapes m'atrauen molt, i no només a mi, sinó amb una gran quantitat del públic, i per tant fer un atles significava explicar la història dels Jueus de Catalunya, doncs amb dades, amb punts sobre un mapa, amb una geografia molt clara i, per tant, una manera també molt pedagògica, perquè ara actualment les imatges sembla que fan més feina que les paraules i, per tant, un atles era una eina perfecta per fer la mateixa pedagogia, explicar la història dels jueus i fer-ho precisament amb Víctor Hurtado, una persona molt experta, amb una gran experiència al darrere, amb molts mapes i un gran coneixedor al mateix temps de la història medieval del nostre país. Per tant, era la parella perfecta i el projecte em va agradar molt i ens hi vam posar. I jo no tenia molt de temps, perquè en aquells anys va ser quan jo em va coincidir també que jo vaig ser nomenat director de l'Institut Ramon Llull, però esgarrapàvem hores d'aquí i d'allà i l'Atles va anar avançant a poc a poc el vam tenir a punt i el 2019, doncs a finals del 2019 el vam tenir preparat per ser publicat i n'estem molt, molt, molt contents.
Ens fixem en aquest Atles d'Història dels Jueus de Catalunya. A quines ciutats vivien concretament?
L'Atles mostra molt clarament i en els mapes on radicaven o on es van assentar els jueus catalans, és a dir, els jueus que vivien al nostre país. I és veritat que en les èpoques diferents que nosaltres expliquem en l'Atles, doncs aquest assentament pot variar. Però de l'època que guardem més informació, que és dels segles XIII i XIV, i després ja fins al XV també abans del decret d'expulsió de 1492, sí que podem dibuixar un mapa de Catalunya on destaquen 151 indrets on tenim notícia de presència jueva a casa nostra. És veritat que no totes les viles i ciutats que estan marcades en els mapes que nosaltres exposem a l'Atles vol dir que tinguessin gran quantitat de jueus. Els jueus mai van de passar el 10% de la població d'allà on vivien, i nosaltres marquem molt clarament en el mapa les diverses categories d'assentament. Hi ha els james, és a dir, grans comunitats organitzades amb els seus consells i els serveis que tota comunitat jueva ha d'oferir als seus fidels, als seus correligionaris, com el ben ritual, la sinagoga, l'acadèmia, l'escola, la carnisseria, el cementiri, etc, etc, on els jueus podien néixer i morir com a jueus, o després d'altres assentaments on eren menys famílies, on hi havia un grup de jueus més petit, i per tant nosaltres hem anomenat nuclis, per tant grups de famílies que viuen en un indret, o després hi ha viles i ciutats de Catalunya on tenim notícia només d'alguna família, d'algun jueu que de sobte ens apareix amb un manuscrit amb el nom d'aquella població. Per tant, és molt diferent una aljama gran organitzada com Barcelona, com Girona, com Perpinyà, com Besalú, com Tarragona, com Montblanc, com Tortosa, com Lleida, que un nucli, com podrien ser ciutats doncs, amb aquesta categoria una mica més inferior a la d'aljama, doncs, ciutats doncs, com Bàscara o bueno, ciutats més petites, no? On sabem que hi havia jueus, però només amb famílies agrupades, no? Berga o llocs doncs una mica, amb una presència una mica més mitigada. I després hi ha molts indrets on sí que tenim notícia de jueus doncs, de forma isolada. No? Caldes de Malavella, doncs com sabem que hi havia jueus? Perquè hi ha un manuscrit que parla d'un jueu que viu a Caldes de Malavella. Val? Pues llavors hem de marcar Caldes de Malavella, però a Caldes de Malavella quants jueus devia haver-hi? Poquets. Una família, dues famílies, és a dir, grups isolats. Hostalric, igual, no? Una família, dues famílies, llocs així. Però vaja, el número 251 és molt important perquè és molt gran i estan pràcticament en totes les comarques del país, fora de la Vall d'Aran i de la costa del Maresme, que gairebé no hi apareixen, els tenim en totes les comarques del país, i això vol dir un assentament, per bé que petit, doncs molt constant i molt estès.
A quins llocs eren més nombrosos i a quins altres eren inexistents?
Que en una ciutat hi haguessin o no hi haguessin jueus a l'edat mitjana, només ho podem saber pels documents que n'han quedat. És possible que habitessin alguns altres indrets, però si no ens han quedat documents d'aquests indrets, doncs no ho podem saber. Per exemple, hi ha molts jueus a Catalunya que porten el cognom o l'apel·latiu de Blanes, com si fossin de Blanes. Ens trobem molt documentats, per exemple, a Besalú, a la Garrotxa, famílies que es diuen, jo que sé, Isaac, Jacob, de Blanes. Però van haver jueus a Blanes? No en tenim cap document. És a dir, Blanes és un d'aquests llocs que nosaltres diem que hi ha molts jueus documentats arreu que porten aquest apel·latiu, però no tenim documents de l'existència de jueus a Blanes. Per tant, no, Blanes resta com un misteri, no? N'hi van haver? Potser sí, però no n'ha quedat cap document que ho testifiqui. O potser no hi van ser, potser no s'hi van assentar mai. En general, no hi són gaire en les ciutats de la costa, que hi són a les grans, com Tarragona, evidentment, o Barcelona, o més a baix, a Tortosa, a la costa fluvial, no? Però no els trobem al Maresme, a les viles costaneres de l'Empordà tampoc. A Cadaqués hi ha un carrer del Call i hom especula que hi havia una comunitat jueva, però no ens han quedat documents que testifiquin d'aquesta presència. També és cert que a Cadaqués els arxius han cremat moltes vegades pels atacs dels pirates, no? I que no han quedat documents de moltes coses. Però vaja, no podem posar-la amb el foc. Van haver-hi jueus a Cadaqués? No ho sabem. No ens han quedat documents. Per molt que hi hagi un carrer que es digui del Call, perquè sigui un carrer del Call, és a dir, un carrer del Call dels jueus, s'hauria de dir Callum Judeorum, un carrer del Call dels jueus. Pot ser del Call d'una altra cosa, que Call és una abreviació de carrer, de Callum, del llatí. Per tant, si no hi ha documents, nosaltres no podem dir que en alguna ciutat hi van haver jueus. Però com que els veiem tan estesos, és molt possible que poguessin haver viscut en moltes altres ciutats, però de les quals no ens han quedat documents.
Podem identificar actualment els barris o fins i tot els carrers on vivien i com ho podem fer?
Call és el nom que fem servir en català per parlar del barri jueu. Però per ser exactes hauríem de tenir sempre la certesa que en els documents es parli d'un Callum Judeorum, com acabo de dir, és a dir, d'un call dels jueus, un carrer dels jueus, és a dir, un barri dels jueus, perquè no es tractava a vegades només d'un carrer, sinó d'un carrer i de carrers adjacents, per tant, d'un barri, d'una part de la ciutat. Els calls són imposats, és a dir, els jueus van ser obligats a viure en barris específics, per no contaminar, no? Per no l'Església i les autoritats civils no volien doncs, que hi hagués massa contacte entre jueus i cristians, i una manera de tenir-los arraconats i d'evitar, per tant, també problemes de convivència era tenir-los reservats en uns carrers especials, en uns barris només destinats a ells. Això és el que vol dir call. Els calls, aquests barris, es tancaven, sobretot per Setmana Santa, per evitar aldarulls, perquè la gent i la població cristiana no entrés a fustigar-los, perquè els acusaven de la mort de Crist, i per tant acaben constituint-se com gàbies. Són una mena de gàbies, una mena de guetos, on vivien mal amuntegats. Els jueus vivien allà mal amuntegats. També és cert que guanyaven seguretat perquè estaven i es podien protegir perquè el barri estava tancat, però també era lloc fàcil d'atac. És a dir, si tu vols atacar els jueus ja saps on els trobaràs al call. I per tant era molt fàcil també atacar-los allà. No tots els calls de Catalunya eren exclusius dels jueus, tenim molts documents en què els cristians també eren propietaris de cases, de solars i de terrenys a dins d'horts, de dintre el call, així com també els jueus ho eren de terrenys i cases a fora del call, per bé que sí que és cert que la majoria dels jueus habitaven a dintre els calls. No totes les ciutats de Catalunya on tenim documentada la presència de jueus tenien calls. Només dels 150 llocs que tenim documentats de presència de jueus a Catalunya, només 50 ciutats tenen record o tenim documentat l'existència d'un call o barri específic per als jueus. No vol dir que això no vol dir que totes les ciutats doncs, on hi havia jueus, sempre aquests estiguessin tancats amb calls. El call era, per tant, una imposició i es va dur a terme en les ciutats on la comunitat jueva era més gran i on les ciutats també acostumen a ser més grans. Allà on hi ha un aljama, és a dir, les ciutats grans amb grans comunitats jueves, acostumen a tenir call. Però també tenim excepcions. Banyoles tenia una gran aljama de jueus, però en canvi no els van tancar mai ni els van obligar mai a viure amb un call tancat. Per tant, hi ha excepcions. L'Atlas dona un mapa perfecte de la ubicació dels 50 calls de Catalunya, que correspon majoritàriament en aquells llocs on el mapa gran de població i de l'assentament nosaltres veiem que existien les grans comunitats jueves. Barcelona, Tarragona, Lleida, Perpinyà, Besalú, Montblanc, Tortosa, doncs els grans assentaments.
Avui estem parlant amb Manuel Forcano. Ell és doctor en filologia semítica i ha treballat com a professor d'hebreu d'Arameu, Universitat de Barcelona, i és un dels autors del llibre que us estem presentant, l'Atlas d'Història dels Jueus de Catalunya. Volem aprofitar i preguntar-li com s'organitzaven econòmicament els jueus.
Els jueus no s'organitzen econòmicament, els jueus viuen i procuren viure com poden de les seves feines, dels seus negocis. I com que no podien posseir terres, perquè en un moment sí que en van tenir, però després per seguretat les van haver d'abandonar, mal vendre-se-les i viure amb negocis i tasques, podríem dir, liberals, oficis liberals, en els calls o en les ciutats on vivien, doncs eren artesans o sobretot també prestadors de diners. A l'edat mitjana l'Església prohibeix als cristians prestar diners, algú ha de fer aquesta feina i els jueus doncs compleixen aquesta funció. Si ara no ens agraden els bancs, no els estimem, imagineu-vos a l'edat mitjana, els bancs eren els jueus tenien diner líquid, els prestaven, però amb interès, i amb una franja d'interès bastant alta del 20%, que era el màxim permès pel rei, que això feia que els jueus que de debò es dedicaven a aquest negoci doncs en pocs anys es podien enriquir. Si no fos que el rei els exigia després també molts altres impostos que els ofegaven, però guanyaven molts diners amb el préstec dels diners. Per tant, el préstec dels diners era veritablement una tasca enriquidora per ells i s'haguessin fet tots milionaris si el rei després no els hagués extorquit i els hagués ofegat amb molts impostos extraordinaris que els hi queien al damunt, a banda de les taxes anuals que havien de pagar com tothom.
Jo no sé si estarà d'acord o no, però a Catalunya tenim la sort de conservar un dels fons documentals més rics d'Europa pel que fa al judaïsme.
Catalunya conserva molta documentació dels seus jueus gràcies a tot el que s'ha conservat a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que són documents de caràcter legal i de caràcter governamental en el sentit de decrets reials i de la política dels reis de la Corona d'Aragó respecte dels seus súbdits jueus. Recordem que els jueus són propietat reial, els jueus són de la corona i per tant és la corona la que marca, la que dibuixa, la que dissenya doncs, la política envers ells. I tota aquesta política està consignada en documents de la Cancelleria i, per tant, tot això s'ha conservat i, per tant, guardem un gruix important de documentació. A banda d'aquesta documentació reial, de caràcter reial i polític, podríem dir, es guarden totes les referències que han quedat dels préstecs i de les activitats econòmiques que els jueus duien a terme a les ciutats allà on vivien. Són documents notarials, sobretot, recensions doncs, de noms, de préstecs, de transaccions comercials que fan els jueus en les ciutats on habiten. I també ens han quedat després també documentació en hebreu de compra-venda de terrenys, d'herències, de sentències judicials, és a dir, tota una sèrie de documents que ens parlen de l'activitat pròpia i en hebreu dels mateixos jueus a casa nostra. Per tant, tenim un bon gruix de documentació que fa que sigui una de les més riques d'Europa i gràcies a això doncs, podem explicar moltes coses dels jueus catalans que després nosaltres hem consignat amb dades i punts a sobre els mapes.
I ja per acabar, què és el que més ens sorprendrà de l'Atlas?
El que més sorprendrà de l'Atlas és que es poden explicar les coses de moltes maneres i fer-ho de forma quantitativa. Això què vol dir? Doncs que hi ha molts mapes que reflecteixen la quantitat de documents, la quantitat de dades històriques que ens han quedat sobre els jueus i també de desgràcies. És a dir, era a vegades difícil fer mapes de fets truculents, no? D'atacs, d'assalts, de destruccions, d'humiliacions, de pèrdua de privilegis, de pèrdua de drets. És a dir, el que sorprendrà més de l'Atlas és, a banda de les imatges, de veure la història reflectida en punts i colors sobre mapes, és la quantitat de coses que es poden explicar precisament amb aquests mapes. I veure com els jueus estaven estesos per la pràctica totalitat del territori i com en aquesta extensió i en aquesta dispersió pel territori van patir les mil i una. El mapa reflecteix aquesta història llarga i trista dels jueus a Catalunya, perquè és una història plena de dificultats. L'Atlas, però, també sorprendrà la gent perquè, a banda de totes aquestes dificultats, els jueus van ser capaços al mateix temps de fer literatura, de fer ciència, de fer teologia i de crear grans obres que són conegudes avui en el món jueu universal, molt desconegudes, malauradament, a casa nostra encara, però que són obres de jueus catalans. Una primeríssima gramàtica de Menachem ben Saruk, de Tortosa. Dictàmens religiosos de rabins d'alçada extraordinària, com Rabí Moshe ben Nachman de Girona al segle XIII, o de Rabí Salomó ben Adret de Barcelona al segle XIV. Són jueus coneguts universalment, dels documents dels quals es llegeixen i es resen a vegades a totes les sinagogues del món. I a casa nostra són desconeguts, són jueus catalans, i l'Atlas sorprendrà perquè demostra el gruix, diríem, de la vàlua de personatges jueus de la nostra història que són molt desconeguts i que l'Atlas te'ls posa sobre la taula, te'ls posa davant dels ulls, amb itineraris, amb els barris de les ciutats on van viure, en els carrers que van travessar, que són els nostres i són les nostres ciutats, però eren les seves. I això és el que sorprendrà de l'Atlas, que tota aquesta judaïtat que va tenir el país fins al 1492 doncs fa viure a casa nostra, que era casa seva. L'Atlas, però, sorprendrà també perquè no s'atura el 1492. Continua explicant doncs, l'aventura tràgica dels conversos, d'aquests jueus que es van convertir al cristianisme de forma falsa i que van guardar doncs, les nocions i els principis bàsics del judaïsme de forma clandestina. I fins a l'arribada dels jueus moderns que tornen a poblar i a conformar comunitats jueves a casa nostra. I, per tant, l'Atlas és una sorprendrà perquè agafa un període històric molt llarg de mil anys, des del segle I fins al segle XX o principis del XXI, fins al dia d'avui. I, per tant, sorprendrà perquè el retrat de la presència de jueus a Catalunya és llarga, molt fecunda, per bé que també amb fets molt truculents i tristos que l'Atlas recull també sobre els mapes.
Doncs moltes gràcies, Manuel Forcano, doctor en filologia semítica i que també ha treballat doncs, com a professor d'hebreu d'arameu a la Universitat de Barcelona i un dels autors de l'Atlas que us hem presentat avui, l'Atlas d'Història dels Jueus de Catalunya. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies i espero que aquells que s'acostin a l'Atlas el puguin gaudir al màxim com nosaltres en fer-lo. Moltes gràcies, adeu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I ara en Rafa Callal tenim per aquí ens presenta la bústia de Ràdio Estel.
Bústia de Ràdio Estel. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. El missatge d'avui molt interessat en els animals. L'escoltem.
No, només volia saber si en aquest programa que estan fent ara d'ocells intervenen els senyors o senyores que tenim ocells i que ens agraden molt. Però veig que no, segueixen parlant. A veure, m'agradaria si n'hi hagués algun que poguessin intervenir, m'ho diguéssiu. Gràcies.
Estimada oient, imagino que t'estaràs referint al programa La veu dels animals i la natura que presenta Jordi Gispert en aquesta casa i que en l'edició que estaves escoltant dedicava uns minuts als ocells. Se m'ocorre algun altre programa, és clar, així d'ocells. Podria ser, per exemple, Montperico. És broma. És La veu dels animals, segur. Doncs crec, estimada oient, crec que no reben trucades dels oients, en principi. Però si estàs interessada en participar o en posar-te en contacte amb ells, si us plau, torna a trucar i deixa'ns les teves dades perquè puguem passar-te amb l'equip del programa, per si podem parlar amb tu i compartir experiències. Et sembla? Si ens escoltes, si ens estàs escoltant, estimada oient, ja saps, una trucadeta i a veure què podem fer. I gràcies per escoltar-nos. Mil gràcies. I seguim aquí, eh? No us penseu que marxem ni que tanquem la paradeta. És més, la reinventem. Ara som la bústia de Radio Estel, rebatejada amb aquest nom tan maco, tan concret, bústia de Radio Estel, i no marxem. Avui tothom ja en fase 3, també Barcelona i Lleida, oberta a vosaltres. Volem conèixer les vostres històries, peticions, necessitats, també oferiments, però també opinions sobre la nostra programació, sobre aquest programa, sobre altres espais de la nostra casa, participacions, dubtes, històries, el que vulgueu, volem saber-lo. I com ho heu de fer? Doncs molt senzill, us dic telegràficament, correu a oients@radioestel.cat, correu a oients@radioestel.cat o bé trucant al 93-409-2777, 93-409-2777. Important, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres. Si us plau, volem més, tenim els nostres micròfons i aquesta nova bústia de Radio Estel oberta, volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat.
Radio Estel.
A Radio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs seguim avançant avui al programa a primera hora. Ara mateix ens traslladem a aquest àlbum 11 llacs a força de nits, Manu Guix.
Espero el seu crit desaprenc el preu d'un anel, l'espasme del plor i l'alfabet del crit. I així faig del temps del meu aliat, que cada segon m'acosta al demà. I a força de nits m'estimo la vida, i d'ella em vaig fent la millor mida. A cop de veritats, a cop de mentides, un poc em fa mal, un poc em fascina.
Ràdio Estel.
Nou i 57 minuts, la pluja ens ha dificultat, doncs, que anéssim al quiosc abans. Ara sí, ja tenim els diaris de paper, eh?
Sí, Rafa Sanau, ja els tenim aquí. Hola, Mercè, de nou.
Fes un repàs de les principals portades.
Vinga, les portades de la premsa escrita de Madrid i Barcelona, el diari El País, les autonomies abasteixen per afrontar futurs rebrots. Anem cap al diari La Vanguardia, diu, el govern espanyol rectifica i permet rebaixes en tota la desescalada. El periòdico diu, Sánchez... No sé si estic dient... Les portades... M'has posat aquí les portades, Mercè, i crec que no. Crec que no.
Les portades, bé?
Vinga, ja...
Són les coses del directe. Són
les sí, les coses del directe. Això és un clàssic que sempre va bé dir.
Són per anys, no?, que t'anem posant.
Ara sí, igual estava dient les portades de fa dos mesos.
S'ha de bé o no?
No. El diari El País, avui sí, ara sí, amics oients, els diaris d'avui. Un parell d'ítems. El País, les instruccions en un hospital de Madrid, anem a denegar els llits als pacients amb més risc de morir. Portada d'avui del País. El diari La Razón parlen de la patronal, marca la línia d'un PP sense gurú econòmic. Volen reinventar-se una mica al PP. El diari El Mundo, el rebrot de Pequín acaba amb el miratge del control de la epidèmia. L'ABC titula Moncloa denigra Felipe González i el PSOE li mostra la porta de sortida. El diari La Vanguardia diu Treball rebutja la proposta dels agents socials sobre la pròrroga del CERTO. El diari El Periódico, Barcelona i Lleida passen a la fase 3. El diari Ara, tot Catalunya en fase 3. El Punt Avui, el govern prepara les mesures per passar a la nova normalitat, i el diari d'Andorra, l'atur creix un 41% l'últim mes.
Rafa, deixem aquí, perquè ara el Rafa té el seu trajecte per anar a l'estudi 2.
Faig un Ignasi Miranda, saps, cap allà, d'un bot.
Doncs vinga, ara estarem molt atents a les notícies d'última hora que ens explicarà el Rafa Sanahuja. Nosaltres, de mentre, acomiadem el programa i que expliquem, doncs, què passarà a partir d'ara a l'antena de Ràdio Estel. En el punt de les 10 del matí, Sergi Mas, avui amb conversa amb Ares Teixidor. No t'ho perdis, d'aquí res. A les 11, adéu meu, a Miquel Murga. Avui es troben a la recerca de les 10 millors cançons de l'estiu. De ben segur que en tu entens. Salut natural per tothom. No et perdis la cita amb la teva salut. Trucant ja, si vols. Jordi Carretero, si tu tens una pregunta al voltant de la teva salut, què has de fer? Trucar ara mateix al 93 409 2770. 93 409 2770. Siguis el primer en trucar. A les 6, mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Important, a un quart de 8 de la tarda, missa des de la catedral, i avui plusvalu amb Salvador Aragonesa a les 8 del vespre. Fins aquí, doncs, el programa d'avui. Que sigueu feliços. Fins després.